l'Info Migdia.
Salutacions, bona tarda, us parla Emili Pacheco. L'Associació Turística de Calella assegura que els hotelers locals són conscients de les conseqüències de donar cobertura a l'anomenat turisme de borratxera o turisme incívic, com prefereix referir-s'hi la presidenta de l'entitat. Isabel Mayol ha dit a Ràdio Calella Televisió que l'empresariat ve demostrant en els últims anys que en defuig i s'aposta per un model de qualitat que, en això diu, van tots força units. Fa uns dies, la directora general de Turisme de la Generalitat, Marianne Muro, anunciava que s'expulsarà de l'Agència Catalana de Turisme a totes aquelles empreses que ofereixin ofertes turístiques tipus Salou Fest. La presidenta de l'ATC, que aplaudeix aquesta decisió, exposa que cap empresa local pot sentir-se'n al·ludida. Aleix Duran.
Per l'ATC, l'anunci de la Generalitat de retirar certificacions i segells de qualitat a empreses i establiments que promoguin l'anomenat turisme de borratxera no suposa cap daltabaix. Tot al contrari, l'Associació d'Empresaris Turístics de la Ciutat considera que aquesta decisió avala l'estratègia de fa anys d'apostar per un model de qualitat i buscant l'excel·lència, un camí acordat amb l'Ajuntament de Calella. Isabel Mayol, presidenta de l'ATC, assegura que els hotels de la ciutat van de la mà a l'hora de refusar aquestes ofertes.
La unitat està en rebutjat tot turisme que no respecti les normes cíviques de la ciutat. Penso que tothom està... Tothom s'ha adonat compte que Calella no pot acollir segons quins tipus de turisme que ens perjudiquen la imatge i que, a més, fan mal. Fan mal perquè els bons que venen, ho he dit abans, ja no tornen.
A tall d'exemple, Mayol ha explicat que fa unes setmanes els hotelers van forçar l'empresa que el 2014 va portar l'Spring Break a Calella a retirar del seu portal la qualificació de festa dels hotels.
Va sortir publicat ara fa poc una publicitat online en què qualificava a quasi tots els hotels de Calella amb el paradigma de sol, platja i fiesta. Vam enviar un mail a tots els associats, que són tots els hotels de Calella, dient, senyor, si no us veieu representats o no us sentiu identificats, reclameu en el vostre receptor. Al cap de dos dies ja es havia tret.
La presidenta de l'ATC afirma que l'empresariat local és conscient que ha de fugir de la trampa d'acceptar aquest tipus de promocions que es concentren a principis de temporada perquè espanten a la bona clientela.
Gràcies, Aleix. I la bona nota de la Setmana Santa en termes d'ocupació va fer créixer les expectatives del sector respecte a la temporada turística. Es va fregar el 90% d'ocupació de la planta hotelera que havia obert portes per aquest període festiu. La presidenta de l'ATC diu que, especialment entre divendres i dilluns, Calella va mostrar-se neta i endreçada amb una oferta comercial molt potent. Augura una bona temporada, afavorida també per la inestabilitat que es viu en algunes destinacions de l'arc mediterrani.
El fet de Grècia, Itàlia, tot el que és el mar Mediterrani, es veu afectat al nord d'Àfrica per conflictes. Més aviat ens solidaritzem, no?, amb tot el mal que està passant i que, de rebot, ens toca a nosaltres com a destinació, entre cometes, segura, preparada, destinació de qualitat, doncs, bueno, rebre a tothom que se'n vol anar, sobretot el turista del nord d'Europa que vol anar de vacances.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallatv.
L'Ajuntament de Calella ha rebut per tercer any consecutiu el segell InfoParticipa que atorga la Generalitat i la Universitat Autònoma de Barcelona. Concretament, Calella ha obtingut un resultat de 49 sobre 52. Aquest any s'ha incrementat el nombre d'indicadors per obtenir aquest segell, passant de 41 a 52. Un increment que s'ha produït bàsicament per tal d'adaptar aquest decàleg sobre la transparència a la Llei Catalana de Transparència. Des que es va començar a atorgar aquest segell, Calella ha anat incrementant el compliment d'indicadors. La regidora de Comunicació i Noves Tecnologies, Lorena Sánchez, ha destacat que el compromís és continuar treballant perquè en la pròxima edició de l'Info Participa es millorin els resultats i s'aconsegueixi el 100%. Tot i això, Sánchez ha dit a Ràdio Calella que les estructures dels ajuntaments no estan prou preparades per la feina transversal que requereix en els temes de transparència.
Evidentment, aspirem al 100%, no? Però en temes de transparència és complicat, bàsicament perquè les estructures dels ajuntaments no estan preparades per treballar sent transparents, no? I això doncs significa doncs que tot l'equip tècnic hi ha d'estar molt implicat i s'ha de treballar al marge de la feina del dia a dia, doncs, per poder complir aquests indicadors.
Sigui com sigui, cal destacar que l'any 2013 la nostra ciutat en va complir 28 indicadors, l'any 2014 41 i enguany, com us expliquem, 49. Lorena Sánchez ha detallat quins són els tres indicadors que actualment no es compleixen a Calella.
La declaració de béns dels regidors, que nosaltres per un tema de protecció de dades creiem que no ho hem de publicar i per tant no la complim. I després n'hi ha dos, que és el cost de les campanyes institucionals i la carta de serveis, que hi estem treballant i que en breu estaran publicades. Per una banda està el cost de les campanyes institucionals, que per una sèrie de temes administratius, no, una signatura de convenis amb mitjans de comunicació, doncs encara no ho teníem, per tant encara no ho hem publicat, però ho publicarem en breu. I la carta de serveis, que és molt laboriós i també ja estem treballant i gairebé ja ho tenim enllestit.
InfoParticipa és un segell que certifica la qualitat i la transparència de la comunicació pública local. Per tal que els consistoris obtinguin aquesta certificació, s'avaluen els webs municipals i la informació que hi contenen, com ara la que fa referència a la gestió dels recursos col·lectius, les formes de participació que tenen al seu abast o bé la informació dels càrrecs electes, entre d'altres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I avui un dels punts destacats importants de la ciutat de Calella és la plaça de l'Ajuntament i concretament, en aquest cas, la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, que està d'aniversari. Demà, dia de Sant Jordi, celebra els seus 10 anys d'existència a la plaça de l'Ajuntament, en aquell edifici, a l'edifici de Can Salvador de la Plaça. De fet, ja aquest matí s'ha començat a celebrar aquesta efemèride, aquests 10 anys de la biblioteca, i ho han fet amb una activitat especial, i és que s'ha guarnit tota la façana amb globus. Li preguntem a l'Aleix Duran, que el tenim allà davant. Aleix, molt bon dia.
Molt bon dia, Emili.
És així? Ja tenim guarnida la biblioteca amb globus?
Doncs sí, ja estan tots els balcons de la Biblioteca Can Salvador de la Plaça guarnits amb aquests globus de colors, doncs, per celebrar aquests 10 anys, els 10 anys que fa que es van traslladar des de la Biblioteca Costa i Fornaguera al costat de la fàbrica Llobet Guri fins aquí a la plaça de l'Ajuntament de la Biblioteca Can Salvador de la Plaça.
Avui l'Aleix, a les hores prèvies a aquesta comunicació, a aquesta connexió, ha estat parlant amb la bibliotecària, amb la directora de la biblioteca, amb la Dolors Llavall, i crec que t'ha comentat algunes qüestions interessants a reflexionar, Aleix, sobre l'afluència d'assistents a la biblioteca, oi?
Doncs sí, ha destacat aquest increment notable, o més que notable, diria jo, amb aquest canvi, no? És a dir, dels 90... visitants que anaven de mitjana a l'antiga biblioteca, els gairebé 400 que passen diàriament per aquesta nova biblioteca aquí a la plaça de l'Ajuntament.
I a més també en els últims anys la biblioteca, com també altres entitats i també altres organitzacions, s'han hagut d'adaptar a la informatització. Crec que també aquest ha estat un pas important, oi, de la Biblioteca Can Salvador de la Plaça?
Doncs efectivament, van començar la informatització, la digitalització d'aquesta biblioteca l'any 2001 i van acabar precisament el dia, el 23 de juli d'abril del 2006, que va ser el dia que es va inaugurar la nova biblioteca aquí a la plaça de l'Ajuntament. Per tant, aquests anys va coincidir amb la informatització fins al dia de la inauguració.
No sé, Aleix, a aquesta hora, a la una del migdia, quin és l'ambient, no sé si hi ha molta gent o no, tot i que sí que hem de dir que serà la tarda quan hi hagi més ambient de festa a la biblioteca, perquè hi ha dos actes programats i, a més, amb obsequi per la gent que s'hi acosti fins a la biblioteca, oi?
Doncs sí, ara mateix l'ambient és bastant tranquil, és la una del migdia, per tant, és hora de dinar, hi ha poca gent a la biblioteca que et sol de la plaça i els que vinguin aquesta tarda a aquests primers actes de celebració d'aquests 10 anys, doncs tindran un llibre de literar rutes, rutes literàries, doncs, que es poden fer pel Maresme, no? Rutes molt, molt interessants, que per cert les imatges les podreu veure a calella.cat.
Doncs sí, hem de dir també que tenim un equip de Ràdio Calella Televisió que estan allà agafant les imatges i agafant també tot el que es viu al voltant d'aquest aniversari dels 10 anys de la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, que de fet també es viuran ja més intensament demà, Diada de Sant Jordi. Aleix, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
57.9 FM.
I el sector de la flor ornamental de Catalunya preveu que demà, Diada de Sant Jordi, es venguin entre 6 i 7 milions de roses a tot Catalunya. Aquest any la diada cau en cap de setmana i això fa d'entrada que no afavoreixi la previsió de les vendes i la pluja, que també està anunciada de cara a la tarda, agreuja encara la situació i no deixa de ser del tot optimistes els floristes. Ens amplia la informació l'Oriol Leo.
En el dia de Sant Jordi tots els cors enamorats amb una rosa argentí.
Des del Mercat de la Flor i Planta de Catalunya preveuen que el ser dissabte es regalin menys roses perquè les empreses seran tancades, però el sector compta amb el fet que avui divendres algunes empreses i col·lectius avançaran l'obsequi de la Rosa de Sant Jordi als seus treballadors. Aquest fet fa que a principis d'abril el volum d'encàrrecs es mantingués en xifres similars a l'any passat. Les roses conreades a Catalunya suposen tan sols el 10% del volum que es distribuirà per Sant Jordi, ja que l'alta demanda, concentrada en un període de temps tan curt, obliga els majoristes a adquirir roses provenents d'altres regions del món. Majoritàriament, les roses que subministren per Sant Jordi provenen d'Equador i Colòmbia, que per les condicions de conreu en altiplà són roses de gran presència, tiges llargues i capolls grossos, també força durabilitat. Després, també hi ha varietats de roses originàries d'Holanda i una petita part es porten del sud d'Espanya o països com Kènia i Etiòpia. A la floristeria Vancells de Calella són productors de roses i venen sobretot flors cultivades als seus hivernacles, però també recorren a rosa importada per satisfer la demanda. Ho explica Rebeca Ruiz.
Ya desde hace meses que llevamos como vigilando mucho lo que es el cultivo y bueno, este año no es que haya salido perfecto, porque va un pelín atrasado, pero la verdad que tenemos buen pronóstico, pero también cogemos a proveedores en Ecuador, rosas. Aparte de nuestro cultivo, también compramos a Holanda.
Y si es vermella la rosa que tu frena l'amador, acepta-la ben joiosa.
La tradició es manté inalterable i un 80% de les roses que es preveuen vendre seran de color vermell, però també se'n poden trobar d'una gran varietat de colors que van des de les roses blanques, grogues i rosades fins a les taronges, multicolors, tenyides de color blau o de color negre o jaspiades. En els últims anys també se'n troben amb purpurines, serigrafiades i banyades amb xocolata. Rebeca Ruiz ha comentat que hi ha roses per a tots els gustos.
La que más se vende es la roja, pero después hay un cantidad de colores, carnaval, está la rosa negra, las de pétalos de coloridos, las del Barça, bueno, las tradicionales. También hay rosas que son con cera, que son así como muy artificiales, es más acartonado el pétalo y el capullo, porque luego le ponen fantasía, como si fuera un dulce. Rosas de chocolate, que son naturales, pero bañadas en chocolate y con confeti. Hay cantidad de variedades.
Por una rosa roja, durant la nit t'ho diran, la lluiràs orgullosa amb la prop del teu escot.
I de cara a l'any que ve arribarà a Catalunya una novetat que tot just ara s'ha presentat als Països Baixos. Realment sorprenent.
Brillant en l'oscuridad. Bueno, este año no hemos traído, porque la han sacado en Holanda como una novedad. La campaña la lanzaron en San Valentín y bueno, todavía no han llegado aquí. Es una rosa de Ecuador, pues brilla por la noche, es como un poco verde. A mí no me gusta mucho, porque yo soy muy tradicional.
La penyora d'un amor.
Si hi ha roses per tots els gustos, també n'hi ha per a totes les butxaques. Se'n poden trobar des de menys d'un euro, les més senzilles, fins a 40 o 50 euros, segons l'elaboració i decoració que portin. Per a valorar-ne la qualitat, cal tenir en compte que la tija de la rosa sigui prou llarga, robusta i que la ponzella es mantingui ferma, compacta i amb un lleuger punt d'obertura. Un cop regalada, això sí, és important que s'hidrati de seguida, ja que tenir-la molta estona fora de l'aigua la pot perjudicar i fer que se'ns marceixi més de pressa. Finalment, dic que per la Diada de Sant Jordi també surten força els rosers, sobretot les varietats de flor petita i perfumada. Són més perdurables, es poden replantar en un jardí i això fa que cada vegada hi hagi més persones que ho escollin com a alternativa o per complementar la rosa clàssica que regalen a les seves parelles, familiars i amistats.
En mirar-la tan marcida, quan hagin passat els anys, la recordaràs encesa i tremola entre les mans.
Gràcies, Oriol. I demà, Diada de Sant Jordi, en aquest cas, Ràdio Calella Televisió, també tindrà presència al carrer entre les 9 del matí i les 8 del vespre. Un estand de Ràdio Calella Televisió situat a la plaça de l'Església donarà joc a petits i grans per tal d'endinsar-se dins el món de la televisió. Al mateix temps s'oferirà també una programació musical especial per Sant Jordi que es podrà seguir en directe al mateix estand. En concret es muntarà un croma amb diferents fons dedicats a Sant Jordi on qui vulgui podrà integrar-se dins el personatge del cavaller Sant Jordi, la princesa o el drac. El croma és una tècnica audiovisual utilitzada àmpliament tant en cinema i televisió com en fotografia, que consisteix en la substitució d'un fons per un altre mitjançant un ordinador. Per dur a terme aquesta experiència, Ràdio Calella Televisió instal·larà un fons de croma de color verd a la mateixa plaça de l'Església, com si fos un plató de televisió. Durant tot el dia, qui vulgui podrà posar-se davant de la càmera per enregistrar una fotografia amb el fons escollit i un monitor de vídeo on es podrà veure el resultat final. Aquestes fotografies seran enviades posteriorment per correu electrònic als participants i es podran veure a la pàgina web de Ràdio Calella Televisió. I demà, Diada de Sant Jordi, també es presenta en Societat l'entitat Calella pels Refugiats. Són una assemblea de persones de Calella que els mou un únic objectiu: resoldre la crisi humanitària, contribuir a resoldre la crisi humanitària que pateixen milers de persones que fugen de Síria i que estan bloquejades a les portes d'Europa per part dels governs i també de la Unió Europea. La seva finalitat és sobretot agitar consciències als polítics i als ciutadans fent campanyes virals i també recollint diners per enviar a cooperants catalans que treballen sobre el terreny.
L'entitat Calella pels Refugiats posarà una parada a la plaça de l'Església juntament amb la resta d'entitats de la ciutat que participen a la Diada de Sant Jordi i exposaran el seu ideari i la seva primera acció. Edu Millán, membre de l'Assemblea de Calella pels Refugiats i de la Comissió de Recerca Informativa, ha explicat que a la parada de Sant Jordi s'hi exposaran els dos eixos bàsics de la seva raó de ser, a través de la venda de roses, brides i repartint informació.
I tenim dos objectius principals. Un és recaptar recursos per destinar-los a ONGs o projectes que treballen sobre el terreny per assistir els refugiats, i l'altre és conscienciar la ciutadania sobre la realitat dels refugiats, perquè considerem que no és un problema puntual, més aviat tot el contrari, i que s'han de començar a oferir solucions, perquè creiem que de moment no s'han ofert. Així que creiem que el poble tenim poder, no?, també per influir i per intentar col·laborar i ajudar.
A la parada, com dèiem, es podran comprar brides, que són el símbol del maltracte que reben alguns refugiats lligats amb cintes d'aquest tipus. Costaran la voluntat i la idea és que qui les compri es deixin fer una fotografia amb les mans lligades amb les brides. La foto la faran els membres de l'entitat i la guardaran fins al dia que comenci la seva campanya viral. Serà un dia en què els activistes cavallencs es lligaran amb brides a la plaça de l'Ajuntament i simularan un campament. L'objectiu és cridar l'atenció i acabar amb la inoperància política que denuncien a nivell estatal i comunitari.
La idea principal és que tant components del projecte com tothom qui es vulgui sumar fotografiant-se amb les brides i a partir d'aquí engegar la campanya viral. Intentar relacionar també les fotografies amb frases, no?, que ja estem treballant en elles des del projecte, i amb missatges. Amb tot això conformarem el missatge viral. Tens que dir quan abans, probablement la setmana que ve, encara ho hem de concretar, però fins que no ho tinguem lligat no ho comunicarem, però sí, la intenció és que sigui imminentment.
L'Assemblea Ciutadana Calella pels Refugiats és oberta a tothom i no té cap tipus de vinculació política. Hi participen activament una mitjana de 30 persones, tot i que al grup de Facebook de l'entitat hi ha més de 580 membres afegits.
Sí. Tres joves de Mataró han estat detinguts pels Mossos d'Esquadra per col·locar objectes a l'autopista C32 i llançar-ne contra els vehicles que circulaven per la via. Els fets van passar la matinada del 13 de març provocant fins a 4 accidents lleus. La Diputació de Barcelona assenyala 16 camins del Maresme amb condicions d'incorporar-se a la xarxa local de carreteres de la demarcació. Així es recull en el pla zonal que el diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, va presentar ahir als alcaldes de la comarca en una reunió en la qual també es va informar de l'obertura d'un nou programa d'ajuts als municipis dotat amb 10 milions d'euros pel període 2015-2019 per la millora i manteniment de camins municipals. El Consorci pel Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme ha estrenat nova campanya per fomentar el reciclatge en clau pedagògica i adreçada al públic que visita les instal·lacions, majoritàriament escolars de primària i secundària. Amb tot, està també enfocada a ajudar els adults a entendre el procés de reciclatge. I a les peixateries s'hi torna a vendre sonso després de 9 mesos d'aturada de les captures per afavorir la recuperació biològica dels caladors. Dilluns, les barques van poder tornar a feinejar i van assolir els 80 quilos de captura per mesos. Sembla que torna a haver-hi peix en abundància, però el comitè de cogestió del sonso, per precaució, manté el màxim de 80 quilos per embarcació i per dia. L'AMPA de l'escola Cinera d'Arenys de Mar ha decidit mobilitzar-se per donar suport a un nen malalt de càncer que estudia en el centre. Per aquest motiu fa una crida a les entitats d'Arenys que vulguin col·laborar en organitzar una jornada festiva per tal de recaptar diners que aniran destinats a la Fundació Hospital Sant Joan de Déu. Des d'allà ens amplia la informació Carlota Tanganelli. Carlota, bon dia.
Bon dia. La iniciativa ha sorgit després que la mare del nen malalt, que té 11 anys, parlés amb l'AMPA per estudiar la possibilitat de fer alguna acció per recaptar diners per l'hospital que tracta el seu fill. La presidenta de l'entitat, Mireia Torres, ha destacat que la idea és demostrar que des d'Arenys se li dona tot el suport possible.
Lluitem en nom de l'Aniol, perquè en aquest cas és qui actualment té el problema, però no deixarem de lluitar tampoc per altres nens que malauradament puguin arribar a tenir aquesta malaltia. L'Aniol ha sigut el punt de sortida per fer totes aquestes activitats, però l'objectiu i la prioritat en aquí és no només ajudar la Fundació econòmicament, sinó que l'Aniol vegi que estem amb ell.
L'AMPA del Cinera ha començat a tancar algunes activitats per recaptar diners, com ara una masterclass de zumba al pati de l'escola. També es vol fer unes polseres que es vendran en els comerços d'Arenys. Val a dir que les AMPAs del Joan Maragall i de la presentació també s'han ofert a col·laborar en la iniciativa. La idea és que la jornada festiva solidària es faci el proper 22 de maig.
107.9 FM. L'Espai de Sant Jordi és patrocinat per Llibreria La Llopa. L'Espai de Sant Jordi a Ràdio Calella.
Generació Tomàtic d'Andrés Palomino.
L'Espai de Sant Jordi, un espai per fomentar la lectura.
Si vas créixer als 90, col·leccionaves fotocòpies de Bola de Drac i conserves el carnet del Club Super 3, ets de la Generació Tomàtic. La Generació Tomàtic és aquella que va créixer durant els anys 90 a Catalunya, sent testimoni del naixement del Club Super 3 fa 25 anys, amb el Petri, la Nets, la Noti Press, el Tomàtic i el Magazero. L'autor del llibre Generació Tomàtic és Andrés Palomino, guionista del Super 3 des de fa més de 10 anys. El llibre repassa l'entorn social i polític dels 90, la televisió de l'època, les fites esportives, els personatges populars, la música, les modes de l'hora del pati o les joguines, per després centrar-se en el Super 3 com a programa televisiu infantil trencador i innovador. Només obrir les pàgines d'aquest llibre cauràs en una espiral incontrolada de riures i nostàlgia. Jo també veia Bola de Drac, de Josep Maria Bunyol. Recordes amb nostàlgia quan encara érem 6 milions i la feina ben feta no tenia fronteres? Ets dels que reia Mikimoto, cantava emocionat Les veles s'inflaran i va plorar d'alegria amb el gol de Koeman a Wembley? Aquest és el teu llibre. Els dibuixos animats més emblemàtics, llibres infantils, programes, excursions, sintonies... En definitiva, una ruta per la nostàlgia catalana dels anys 80 i 90. A les pàgines de Jo també veia Bola de Drac et retrobaràs amb els joves, amb Mr. Bean, el Floquet de Neu i l'Orca Ulisses, el Dricicle i la Trinca, el Kobe i en Goku, el Zoo d'en Pitus i el manuscrit del segon origen, el Sopa de Cabra, l'Último de la Fila, en Magnum, les Teresines i el Terrat. Jo fui a EGB, de Javier Icaz i Jorge Díaz. Si et vas a prendre els rius i les serralades mentre mossegaves una goma a Milán, si portaves muscleres o et posaves la Canelli, si el primer que vas llegir va ser el llibre gros de Petete i si la teva primera llàgrima va ser perquè Marco no trobava la seva mare, o si el teu primer gelat que vas menjar va ser el Frigodedo, no hi ha dubte que tu vas anar a l'EGB. Els barrofets, Naranjito, Parchís, CT, les xapes, els cucs de seda, els Rotring, la vella Maya i The Final Countdown. D'altra banda, el fenomen dels youtubers ja es materialitza en llibres. Una de les noves professions d'internet, guanyar diners penjant vídeos a la xarxa, els youtubers ens escriuen les seves peripècies. Aquí trobem els llibres més esperats com Auronplay, El Libro, Escuadrón 17, Nexus en Josemi, Hoy Somos Detectives de Gona 89, Aquí cada cual con sus cosas de Yellow Mellow i Virtual Hero de Rubius.
Si fa o no fa 100 anys enrere, en una casa pairal hi havia una gossa molt especial. La masia, propietat dels senyors Muntaner, estava situada enmig del bosc, entre els pobles costaners de Calella i Sant Pol de Mar.
Mireu! Un llop! Un llop!
Era el comentari més habitual. La Maria i l'Anselm van buscar per tot arreu i, finalment, trobaren en troc. Dit i fet, es van plantar a Calella, on la primera persona que van veure els informà que el llop estava penjat al porxo de l'horta del senyor alcalde. I així la trobaren. Pobra boira, morta, penjada pels peus i envoltada pels calellencs encuriosits i satisfets d'haver matat un llop. La senyora Muntaner treia foc pels queixals tot cridant:
"Què heu fet, bojos? Que en sou de babaus? Heu matat la nostra gossa!"
Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62. Et perdràs el final d'aquesta història i moltes més?
Arriba el repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana amb Ado i Chart.
Arriba divendres, és moment de repassar l'agenda esportiva per aquest proper cap de setmana. Comencem parlant de bàsquet. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls va trencar una ratxa de 3 jornades sense guanyar la setmana passada a la pista del Tordera, guanyant per 55 a 65. Aquest proper cap de setmana, diumenge, a 6:15 de la tarda, s'enfronta a l'Argentona, un equip de la part baixa de la classificació. Per tant, una bona oportunitat dels d'Àlex Muñoz per continuar sumant victòries. Pel que fa a l'handbol, l'Unió Esportiva Handbol Calella la setmana anterior va perdre la pista del Garbí, Palafrugell, per 31 a 24. Aquest proper dissabte, a 4:00 de la tarda, jugarà contra l'OAR Gràcia de Sabadell. Els calellencs tenen una bona oportunitat per retrobar-se amb la victòria. Pel que fa al tennis taula, hem de dir que les noies de Superdivisió aquesta setmana tampoc juguen, però sí que ho faran els nois del Termotur Calella de Divisió d'Honor Masculina. Triple confrontació amb pistes gallegues. El Termotur Calella jugarà el dissabte a 11:00 del matí contra el Cocinas Valpuac, el dissabte a 6:00 de la tarda contra l'Otero Cambados i el diumenge a 11:00 del matí contra el Monte Porreiro. Important seria que els calellans guanyessin 2 d'aquests 3 partits i un d'ells contra el Monte Porreiro. Si ho fessin, pràcticament salvarien la categoria. De no aconseguir aquesta fita, es complicaria moltíssim la permanència a la divisió d'honor masculina. I acabarem aquesta repassada a l'agenda esportiva parlant de futbol. El Club de Futbol Calella, després de la victòria de la setmana passada contra el Pineda per 4-3, es desplaça al camp del Molinos per jugar dissabte a 6:15. D'altra banda, la Cotel, que va guanyar la setmana passada al difícil camp de l'Argentona per 4-7, jugarà dissabte a casa, al Camp de Mar, a partir de 6:45 de la tarda, enfront del Juventus.
Breu pausa i arriba la previsió del temps per aquest cap de setmana amb Quim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Després d'un dijous marcat per les pluges que ens van afectar sobretot al matí, la situació meteorològica avui està força més tranquil·la. Predomina l'ambient assolellat ara mateix a tota la comarca i tot i que apareixeran alguns núvols al llarg del dia d'avui, fins i tot nuvolades entre aquest migdia i la tarda, d'entrada no esperem precipitacions aquí a la comarca. Sí que podria arribar algun ruixat cap al prelitoral, però en principi avui encara no aquí a la costa. Els vents seran aquest matí fluixos i variables, aquesta tarda reforçar el vent de garbí del sud-oest i per tant la situació marítima també empitjorarà una mica el seu estat a mesura que avancin les hores. Aquest matí hi haurà marejol i aquesta tarda predominarà la maror a tota la costa. M'esmenca les temperatures mínimes aquesta passada nit han baixat. Una nit que ha estat fresqueta, també la matinada, però en canvi avui al centre del dia pujaran una mica respecte a les d'ahir amb alguns valors cap als 21, fregant fins i tot els 22 graus a les centrals de la jornada. Pel que fa a la previsió, de cara a demà, dia de Sant Jordi. Esperem un matí i un migdia bàsicament assolellats, amb nuvolades però que al llarg del migdia veurem com van creixent amb força, sobretot cap a l'interior i nord del Maresme, i al llarg de la tarda, cap a mitja tarda, entre les 5-6 de la tarda i fins al vespre, hi ha risc de xàfecs localment de caire tempestós que poden afectar qualsevol punt de la comarca, tot i que els més destacables els preveiem cap a la zona central del Maresme, també cap a l'extrem nord de la comarca. Pel que fa als vents, de cara a demà, doncs seran fluixos i variables, predomini de la component marítima, les hores centrals del dia, la situació en quant a l'estat de la mar, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca, amb unes temperatures que es mantindran, si fa no fa, com les d'avui. De cara a demà passat, diumenge, esperem un dia amb alguns núvols, restes de núvols, sobretot a primeres hores del dia, i també nuvolades a la tarda, d'entrada, però, sense que es produeixin precipitacions, i tot això acompanyat d'unes temperatures que diumenge seran una mica més altes, sobretot durant la nit.
Marxem. A partir d'ara la informació continua, com sempre, als butlletins horaris de Ràdio Calella. El proper, d'aquí a mitja hora, a les 2 de la tarda i a les 8, nova edició de l'Infovespre, presentat per Dolors Lieuri. També podeu estar informats a radiocalella.cat i calellatv.cat i Facebook i Twitter, els de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una bona tarda i un bon cap de setmana i un bon Sant Jordi.
Més informació a www.radiocalella.cat.